Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
La conjuntura empresarial d'aquest primer trimestre de 2019 presenta una recuperació amb un increment trimestral del 2,8%. Així ho posa de manifest la setena enquesta de confiança i clima empresarial corresponent a les valoracions del primer trimestre de 2019 que ha elaborat el CIESC amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants. El desgranem en conversa amb el Josep Milà, que és secretari tècnic del CIESC. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
L'informe posa de manifest una millora de l'índex de confiança empresarial. Podria ser aquest el resum que podríem fer d'aquest estudi que heu elaborat a través d'aquestes dades que us arriben?
Doncs sí, de forma molt resumida, el més destacat d'entrada és aquesta millora de la confiança empresarial de cara a aquests mesos del 2019 i que trenca una mica la tendència dels últims mesos del 2018, on havíem copsat un cert estancament i pessimisme per part de les empreses.
Perdona.
És el més destacat d'entrada.
I per què?
Nosaltres veiem que venim d'aquests mesos que et deia de finals del 2018, on hi havia aquest pessimisme, i llavors una mica l'incògnita era que davant la incertesa del 2019, aquesta enquesta que presentem podia o agreujar aquest pessimisme, o quedar estancat, o trencar-lo i anar cap a una certa recuperació de la confiança. Llavors nosaltres veiem que l'entorn i les empreses, sobretot aquí destaquem per part més de la indústria i la construcció, doncs han valorat que l'inici del 2019 i l'expectativa per l'activitat aquest any doncs és positiva i, per tant, com et dic, es frena una mica la tendència més pessimista de l'any passat. Entenem que això, doncs, la indústria de construcció ha portat bastant, serveis segueix amb una tònica també estable i és aquest conjunt de coses doncs, que fa que el conjunt de l'economia estigui en una fase de més confiança.
Clar, sempre ens expliquen, no, els economistes, que la confiança, l'estabilitat és clau per a la recuperació econòmica, per a l'estabilitat econòmica, per al creixement econòmic d'un país, no? Però clar, hi ha d'haver un per què. No sé si sabeu per què les empreses han passat d'aquest clima més de sensació pessimista a aquest clima més positiu en aquest 2019. A què creus que es pot derivar o no pot venir aquest increment d'optimisme?
Si analitzem l'enquesta i l'informe que fem, veiem que això es ratifica per diversos indicadors creuats diferents. Per exemple, la facturació a l'estranger, que tradicionalment té un aspecte molt important per aquesta àrea del Vallès i en concret per les empreses industrials, doncs els últims mesos de l'any passat mostrava una valoració d'un cert retrocés, quan tradicionalment els últims anys havia estat el gran factor que ajudava a desenvolupar i es havia frenat, l'any passat es va frenar. Llavors, en aquesta enquesta, aquesta pregunta concreta torna a ser positiva. Per tant, per exemple, contestant-te, l'activitat a nivell internacional, almenys des del punt de vista d'aquestes empreses, doncs s'ha recuperat una mica, malgrat que sempre hi ha incerteses, però veiem que s'ha creat una certa recuperació de la facturació, com dic, a l'estranger, d'exportacions, i això és un impuls que també et dona confiança. Llavors, aquest fenomen ajudat doncs, amb d'altres que veiem, com ara l'estabilitat dels llocs de treball, etc., doncs fa que la incertesa que es veia de cara al 2019 doncs, s'ha anat convertint en una certa confiança de que l'any pot anar en positiu, pot ser positiu i pot anar bé per les empreses.
Clar, tot i això ens expliqueu que la comparativa amb l'any passat encara surt negativa, no?
Correcte, perquè veníem, com et dic, d'uns mesos, concretament a partir del primer segon trimestre de l'any passat, o sigui, la comparativa amb l'any passat encara és negativa perquè aquells mesos ja veníem doncs, d'una situació d'estancament. Per això es nota més, no?, una mica el final d'aquesta etapa, esperem que es confirmi, no?, amb les properes enquestes, però el final d'aquesta etapa més d'estancament i cap a una etapa doncs, de recuperació de la confiança, que és el que aquí destaquem. I com et dic, creuat en diverses variables, perquè et dic l'esperança l'exportació, per exemple, que és una part important. Pensa que un 60% o més de les empreses d'aquesta enquesta doncs exporten en el sector industrial. Això és molt important, vol dir que si aquest factor doncs va a més, doncs ajuda a la confiança.
Per tant, les empreses veuen una recuperació lluny d'aquell estancament que us explicaven o que explicaven les dades l'any anterior. Aquest creixement, la idea que teniu o el que veieu és que les perspectives són que es vagi mantenint aquesta confiança que per tant derivi en un creixement?
Correcte, sí, sí, sí. L'expectativa per aquest trimestre que som ara, segon trimestre 2019, és més positiva que les expectatives, com et dic, de les empreses quan els hi vam demanar com es preveu el començament del 2019. Doncs hi havia una incertesa i més aviat un pessimisme. Ara l'expectativa per aquests propers mesos de l'any, i que esperem que es vagi mantenint al llarg de l'any, és de creixement i de més confiança, de manteniment dels llocs de treball, fins i tot potser també podrem generar ocupació, més inversió, o sigui, hi ha un conjunt de factors doncs, que ens indiquen que això pot anar, es pot mantenir, però esclar, ho hem d'anar ratificant i comprovant amb les enquestes.
Clar, deies que un dels elements que també es posen damunt la taula en aquestes enquestes és l'ocupació, no? Perquè l'ocupació entenc que també fa de termòmetre per veure com està una empresa, perquè òbviament no entenc que ningú vol acomiadar treballadors i tothom vol ampliar i créixer, i això deriva doncs, en contractar nous treballadors, no? En aquest sentit, quina sensació tenen les empreses que podran ampliar plantilles, per dir-ho d'alguna manera, en els pròxims mesos?
Doncs et diria que, per exemple, les preguntes d'expectatives de crear ocupació en el sector industrial i la construcció, l'enquesta anterior era pràcticament negativa, o sigui, et venien a dir, escolta'm, això ho mantindrem igual, i entre respostes optimistes o pessimistes era més aviat negativa. En aquesta enquesta, pel sector de la construcció i de la indústria en conjunt, més aviat l'expectativa és positiva, és a dir, la majoria de respostes diuen no, mantindrem les plantilles, però llavors el saldo que es diu de tendència, que és quan compares les respostes que et diuen creixerem, augmentarem plantilla, o les que et diuen que disminuiran plantilla, és positiu. O sigui que hi ha una gran majoria de mantenir plantilla, però a més el saldo de tendència és positiu de cara a que, en tot cas, a part de mantenir, es pot créixer i augmentar l'ocupació. Per tant, és un altre indicador que ens fa veure que la tendència aquest any pot ser positiva. I voldria destacar que l'enquesta, que a vegades es diu no, és que les expectatives, que la conjuntura política, econòmica, no sé què, pot afectar. Aquesta enquesta està feta just abans de començar un període electoral llarguíssim a Espanya i a Catalunya, de 2 mesos pràcticament entre les eleccions i les altres, i en canvi surt una confiança empresarial positiva. Vull dir que a vegades es diu no, és que això afecta molt, les empreses estan treballant, estan fent l'activitat, estan exportant, i per tant, tot i que aquest context electoral no ha suposat cap frenada, com et dic, sinó que hi ha aquesta confiança positiva.
Clar, en aquesta línia, quan et preguntava per què havia passat l'any anterior per entendre aquesta frenada, no sé si en aquest moment el context polític català que es vivia amb la incertesa post 1 d'octubre, després d'un any, no?, d'haver passat amb l'1 d'octubre, post declaració doncs, fallida per part del Parlament de Catalunya, amb l'aplicació del 155, havia tingut o no algun efecte en les empreses?
Nosaltres sempre hem dit en aquest sentit que és un efecte molt relatiu, perquè afecta tant això com la situació internacional. O sigui, si hi ha una guerra comercial, Estats Units, Europa en aquell cas, o Estats Units, Xina, etc., si hi ha qualsevol problema amb arancels, amb normativa, etc., això afecta tant com la conjuntura més política, perquè nosaltres aquest tipus de conjuntura diem que les empreses ja ho tenen descomptat. O sigui, ja hi estan avesats. Empreses que es troben cultures, conflictes, problemàtiques diverses i complicades a qualsevol país del món. I això ho saben gestionar, tenen una capacitat i una cultura, i més aquí al Vallès, que tradicionalment hem estat pioners en l'exportació, i sempre diem això, no?, que hi ha una expertesa en aquest sentit de gestionar situacions que hi ha les descomptes, i l'activitat empresarial va fent, i la prova és aquesta que et deia ara, no?, que hi pot haver un cicle electoral llarg, però l'empresa va treballant i amb una confiança que els mercats aniran tirant. Ara, en aquest context de fa 2 anys, segurament aquest factor, més el factor de geoestratègia o geoeconomia internacional, sí que es va crear potser una situació una mica d'incertesa, segurament això no et dic que no, però que s'ha de relativitzar amb el sentit que sempre és un conjunt de variables i que les empreses normalment això ja ho tenen descomptat i, com et dic, amb la seva capacitat, sobretot les que exporten, de tirar endavant i de gestionar aquestes situacions, la prova és que ara han sortit informes que també ho han relativitzat molt, l'impacte, per exemple, de l'1 d'octubre, com deies tu ara.
L'exportació, no? Durant el context de crisi econòmica se'ns va explicar que les empreses que se'n sortirien, les empreses que podrien tirar endavant, serien aquelles que es reinventessin, que sortissin fora de les fronteres de Catalunya, de l'Estat, i que aprenguessin, doncs, a vendre fora. De fet, la Cambra de Comerç, doncs, fa totes aquestes experiències, doncs, per ajudar les empreses que volen sortir, doncs, a l'estranger a vendre. Les empreses del Vallès Occidental a dia d'avui, pel que veieu en aquests estudis i pel que sabeu des del CIESC, estan ja molt avesades al tema de vendre fora de les nostres fronteres?
Molt, molt. Industrialment molt, el sector tèxtil, sector metall, fins i tot serveis d'enginyeries i d'altres, doncs, relacionats amb l'activitat econòmica també, i a més tradicionalment, doncs, ha estat així sempre, no? des dels viatjants que anaven sols ja pel món, i jo crec que aquí hi ha una tradició i una capacitat d'exportadors. Són empreses viatjades i són gent amb capacitat d'obrir, i a més ja fa temps que parlem d'una economia global i s'hi han situat. I la PIME, en aquest sentit, industrial, que és un 80-90% del teixit empresarial del Vallès, doncs té una flexibilitat, tant a davant dels reptes aquests tecnològics 4.0 com de competidors de tot el món, doncs que se sap adaptar i sap trobar les seves escletxes, els seus nichos de mercat, i hi ha una base molt bona. Llavors, com dius tu, entitats com la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic, el mateix banc des del punt de vista financer, etc., doncs són referents i ajuden molt a l'empresa, però això no és d'ara, això ja és des del segle passat i ha continuat així adaptant-se. En aquest sentit tenim una base molt bona i per això creiem que hi pot haver alts i baixos, però, com dius tu, aquests fenòmens més geopolítics i polítics, doncs, sempre s'han de relativitzar, perquè et torno a dir, jo crec que la PIME d'aquí els té descomptats, saps? Ho sap gestionar, perquè si exportes, estàs a Xina, estàs a Tailàndia, estàs a Sud-amèrica, i en qualsevol moment hi pot haver un dalt a baix financer econòmic i l'empresa continuarà allà i s'adaptarà, no? Llavors això et dona un bagatge que és una garantia de futur, la veritat.
El que passa que se'ns va explicar, Josep, que s'havia d'exportar fora perquè el mercat intern estava malament, no hi havia opcions, doncs, que dins de Catalunya, dins de l'Estat, es vengués en aquell moment de crisi econòmica. Això ara ja s'ha recuperat? És a dia d'avui el mercat intern ja dona opcions a les empreses?
El mercat intern dona opcions, el que passa que estem en una situació tan globalitzada que el mercat intern també rep competidors de fora. Llavors, quan preguntes a les empreses quins factors afecten més a la seva activitat, una pregunta que fem anualment, el més destacat és la competència, és els competidors de tot arreu. Per tant, el mercat intern no és que faci figa o que sigui dèbil, és que no és suficient, has de diversificar i globalitzar, perquè el mercat intern també venen, com et dic, competidors d'Àsia i de tot arreu, i per tant tu també has d'anar allà i a tot arreu. O sigui, no és un tema de debilitat només de... Si em diguessis, home, el consum final de les famílies, doncs, tira, no tira, bueno, això sí que ja és un tema més concret, però com a empreses, en general, has d'estar amb l'economia global i has d'estar diversificat, perquè els de fora també et venen aquí. Llavors, aquesta pregunta anual que vam explicar en l'anterior enquesta, una de les coses que les empreses els afectava era la competència, no? L'augment de la competència, que sempre, doncs, bueno, és que és global. Llavors, el mercat intern l'hem de relativitzar, és important i funciona bé, però també has de tenir en compte quasi no només l'europeu, perquè l'europeu avui en dia, segons com, ja és l'intern, ja és el domèstic. Llavors es tracta de treballar tot el món.
I en això que deies de ja tenen descomptats els problemes geopolítics, també tenen descomptat el Brexit?
Segur. Una cosa concreta pot ser d'una empresa que estigui molt implantada o que tingui un negoci molt concentrat allà, però que han fet 1.000 previsions i simulacions i han gestionat ja el possible canvi o no canvi. Nosaltres creiem que sí, perquè fa molt temps que se'n parla, i llavors pot ser ara, pot ser més endavant i pot ser d'una manera o d'una altra, però l'empresa que tradicionalment hi treballa allà i que té relació, aquest tema fa temps que l'ha estat analitzant, i per tant seria molt estrany que una empresa que això el pugui afectar fins ara no ho hagi previst. Per tant, és un element més d'aquesta incertesa que et deia de fa 2 anys, que venia conjuntament amb altres temes com la irrupció d'en Trump i les polítiques americanes, etc. Però és un factor més que ha de comptar una mica. Quan dic descomptar, vull dir amb el sentit de que ja s'ha assimilat l'estratègia empresarial en cas de que hi hagi canvis i com es poden adaptar i afectar o no. O sigui, quan dic descomptar, vull dir que ja el tenen incorporat amb la seva activitat, perquè l'impacte pot ser més o menys, però no és una cosa que d'avui per demà... O sigui, un impacte fort pot ser una crisi financera, com va ser doncs fa 10 anys, que d'avui per demà, i que a partir d'aquí és un dòmino que cau tot, no? I que potser alguns no ho tenien molt analitzat o previst. Això sí que fa més mal a tot arreu, però aquest tipus de temes més polítics que es fa temps que se'n parla, l'impacte és més relatiu. L'empresa ho sap gestionar, això.
Quins són els sectors que estan creixent més a la comarca, o que tenen una sensació més d'optimisme per aquests estudis, per aquesta conjuntura empresarial que ens expliqueu?
Bé, nosaltres anem fent unes dades periòdicament d'estructura empresarial, i destaquem doncs l'importància, per exemple, dels serveis sobre el total d'empreses, i que per tant aquí hi ha una base de serveis, sobretot pel part del comerç, que és el número 1 amb el número d'establiments i de llocs de treball. I això és un que és un sector molt important, que és és un pilar bàsic que pot tenir afectacions en el sentit més temporal, els estacionals, depèn de quina campanya, depèn de quina activitat comercial. Llavors aquest gran gruix és un gruix que és molt estable, és sòlid, pot haver-hi fluctuacions de més i de menys, però això ens dona una capacitat econòmica molt important. Aquest és un. Llavors, a dins de la indústria sí que veiem els últims anys, amb les últimes enquestes, que el sector metal·lúrgic s'ha anat especialitzant, ha anat incorporant noves tecnologies en moltes activitats, el clúster del packaging, per exemple, al Vallès. O sigui que hi ha un conjunt d'especialitzacions que s'han anat adaptant i que la veritat és que són referents, jo et diria, a nivell internacional, tant empreses catalanes com empreses internacionals que han vingut aquí. Això és un. Part del metall, llavors el tèxtil, també sabem directament doncs que hi ha empreses que s'han anat adaptant amb noves tecnologies. Vol dir que aquestes dues activitats industrials, més el sector comercial i de serveis, per exemple, a la persona, els mateixos serveis a l'empresa, en relació, per exemple, quan et parlo de que el metall o el tèxtil ha anat evolucionant tecnològicament, doncs segur que hi ha enginyeries a darrere, microempreses, etc., que amb el tema de 3D, amb el tema de 4.0, d'internet aplicat a les coses, de noves tecnologies a la producció, doncs també ha anat desenvolupant-se. O sigui, aquest conjunt de coses ens fa que sigui una mica la base econòmica d'aquí al territori del Vallès.
Em queda un minut i poc d'entrevista, però tenint en compte doncs que ens acompanyeu avui des del CIESC, que sortim d'aquest període electoral del qual parlàvem, què demanen les empreses als nous governs? Ja no parlo només del govern sabadellenc, sinó també del govern de l'Estat. Què és el que demanen les empreses als governs que ara comencen?
Doncs mira, el CIESC, amb tot d'entitats de Sabadell, com saps, hem impulsat un cercle d'entitats per exposar una mica les problemàtiques a nivell de ciutat, no només empreses, sinó societat, cultura, etc. I què demanem? Doncs que sigui a través d'aquest cercle, sigui a través de les entitats organitzades de l'àmbit empresarial en concret, que hi hagi un diàleg que sigui efectiu, o sigui, que nosaltres, davant les propostes que hem fet, que hi hagi una capacitat de negociació per arribar a resultats concrets, ja sigui amb el tema d'AFP, com hem estat fent aquí a Sabadell, com amb el tema de promoció de ciutat, que no es tracti de dos de dos diàlegs separats, o sigui, el públic i el privat, que es van trobant per fer només plans teòrics, sinó que hi hagi una capacitat de gestió de les prioritats que la ciutat i el Vallès necessita, però en conjunt, o sigui, públic-privat, i que d'una banda i l'altra doncs, hi hagi un consens per tirar coses endavant en comú. O sigui, sobretot demanem aquest tipus de diàleg, però efectiu, no només per elaborar plans i, com et dic, documents, sinó que sigui realment de cara a poder ajudar més efectivament l'activitat empresarial. Josep, per tant, independentment dels partits, el que ens interessa molt és que hi hagi persones capaces de tirar endavant aquest diàleg amb nosaltres.
Josep Milà, secretari tècnic del CIES, gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Mireia Sanz.